Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. En general, a Mossega la Poma hem estat parlant de l'energia, específicament de les renovables, de la sostenibilitat. Són temes recurrents i que ens agraden, però, va ser arrel del programa 417, on en Marc va parlar de l'energia nuclear i el risc asimètric, que en Redordín va dir, l'amic David Martín va dir:
Artur!
Prou!
Artur!
Prou! Hem arribat al topall del cunyadisme indocumentat en aquest programa i va dir: haig de venir i hem de resoldre el tema.
A sentar càtedra.
I per això hem tingut la sort de tenir aquí en aquest programa, en l'episodi 425, en David Martín, en Redordín. Benvingut.
Moltes gràcies.
També ens acompanya com a convidat de pedra, però amb micròfon, perquè aquí no hi ha...
Ara sí, si funciona ara.
El senyor Guillem. Ara sí? Va una mica lluny, no?
Sí, bueno. Sí, pensava que el passat és que el micro estava apuntant al sostre i com que és molt direccional... No,
a veure, Guillem, ja torna a dir hola.
Hola, millor, millor.
Ara sembla que millor. Molt bé, Marc. I en Marc Alià, avui no tenim en Magma.
No tenim en Magma, recordar, perquè això ho hem gravat abans, però estem en un procés de regravació. Estem aquí en el LISA, Estudi LISA de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Correcte.
Amb el suport de l'ICE i de tots els becaris que tenim aquí.
I en Raül Arribas, que no ha entrat per culpa meva, perquè no tinc l'Skype funcionant i no hi ha manera de connectar-me.
És culpa de Microsoft.
És culpa de Microsoft. Molt bé, doncs comencem aquest programa 425, temporada 13, de Mossega la Poma.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Fot-li, Tomàs.
David, reprenem allò que vàrem parlar amb el 417. Avui serà un programa pràcticament monogràfic. Jo tenia un parell de notícies, però sembla que no ens donarà temps a parlar-ne.
Doncs parlem d'energia, carai.
Sí, el primer tema que tu havies apuntat en el guió és que parlem del mix elèctric de la península Ibèrica.
Correcte.
I què és això del mix elèctric?
A veure, el mix elèctric és el tipus de generació elèctrica que es disposa dintre d'un país determinat. En aquest cas estem parlant de la península. Això té imbricació amb les diferents realitats de cada territori. Per exemple, a Suècia tenen molta hidroelèctrica perquè tenen molta aigua i tenen molts desnivells i per tant poden tenir molta energia hidroelèctrica. Nosaltres tenim un entorn que ens permet tenir una sèrie d'energies, l'eòlica, la solar, que es poden fer molt potents, però a nivell de generació hidroelèctrica també és potent, però estem al límit, no podem generar gaire cosa més amb l'hidroelèctrica, perquè a més això té una sèrie de condicionants des del punt de vista d'espais que s'ocupen i de més.
Sí, avui llegia una notícia, crec que ho publicava a l'agenda Mixio, del problema que hi ha al darrere del reciclatge dels aerogeneradors, les pales i els motors.
La fibra de vidre no la poden registrar.
A més que és un pedaço pala.
No, són com mig camp de bàsquet.
Són molt grans, sí, són molt grans. Vaig tenir l'oportunitat de veure fa poc temps a in situ i realment són demencials, són enormes.
Però bé, a l'estat espanyol en concret tenim energia eòlica bastant. De fet, ara aquests dies hem estat, arrel de la tempesta Glòria, vam estar batent rècords de producció d'energia eòlica. Correcte. Tenim energia hidroelèctrica quan la tenim, que això és una mica variable, perquè també és un país de sequera. I a més tenim la nuclear i tenim les de...
Correcte. Les energies es poden dividir de moltes formes, de moltes maneres, val? Però en aquest aspecte farem dues distincions. Una és l'energia que no és constant, que no tens una reserva i pots fer servir en aquell mateix moment, val? En aquest cas seria l'eòlica, la solar, la hidroelèctrica està a mig camí entre les dues, perquè és veritat que
la pots engegar sobre demanda.
Sí, no, però el problema no és aquest, el problema és que a vegades la pots engegar però no pots perquè aquell mateix pantà s'està fent servir per donar aigua i si tires massa de la hidroelèctrica deixes sense subministrar d'aigua també, és delicat.
I és eficaç això de que quan tens, per exemple, accés d'energia, jo que sé, per exemple, de producció eòlica, no? Puguis remuntar aigua, abombar aigua, això realment...
És utilitzar el pantà
sí,
com a bateria.
Això es fa, són instal·lacions de doble pantà, no? I es fa habitualment, és una molt bona solució d'emmagatzemament. El problema és que si hi ha un pantà t'ocupa molt d'espai,
dos
un pantà doble t'ocupa el doble d'espai.
I sí, a més tant, necessites l'orografia que t'ho permeti, necessites
correcte,
la muntanya...
No, no és trivial. Des del punt de vista de... Es poden construir dipòsits molt grans i emmagatzemar, no perquè necessites molt volum d'aigua. Sí que s'ha fet a la Isla del Hierro, que és la primera illa al territori espanyol que té tot renovable, crec que era de Hierro, ara estic parlant de memòria, han muntat uns dipòsits molt grans precisament per fer això, per aconseguir aquest...
Però és que a l'Isla de Hierro hi ha menys gent que a Barberà del Vallès.
Correcte, sí, evidentment.
Sí,
sempre estem parlant de l'escala. Sí, estem parlant sempre de l'escala, vale? Mm. Aleshores, tenim, a banda les que dèiem que, que són temporals, després tenim les que podem engegar i parar quan necessitem i podem amagatzemar aquest... aquesta font d'energia primària. Vale?
I de fet, aquest, com a bateria utilitzar, diguéssim, l'energia hidroelèctrica és com potser la bateria més ecològica que hi ha.
És la més neta.
La més neta i fins i tot eficient energèticament, potser.
És molt eficient. I el problema és que mediambientalment tampoc és inocua, com dèiem, perquè, clar, ocupa molt de terreny. I al final les pantans tenen unes implicacions també mediambientals importants. Vale?
L'altra que deies tu, entenc que és la de cicle combinat, no?
la nuclear. La nuclear, el carbó, que afortunadament s'està deixant.
Sí, però no el Japó, perquè també hi havia una notícia recent que deien que arrel de lo de Fukushima Japó ha canviat la política respecte a les nuclears i ha retornat al carbó.
Correcte, generant problemes d'efecte...
Sí, però jo estic convençut que ells han fet els seus estudis i entenen que... Quin és el motiu? És un motiu polític?
És un motiu purament polític. O sigui, realment... A veure, hem de també fer una salvetat. El Japó està en una zona sísmica molt complicada. I clar, una instal·lació nuclear és una instal·lació que necessita una certa estabilitat per poder estar segurs que no hi hagi problemes.
D'ençà del que va passar a Fukushima amb el darrer terratrèmol, a Japó estan una mica estan molt apollardats. Vaig veure l'altre dia unes imatges, han muntat una espècie com del mur el mur d'en Trump, però l'han muntat a la costa. Un mur espantós, tremendo, per protegir les viles costeres, amb la qual aquestes viles estan perdent tot el seu encant perquè els han muntat un mur de 6 metres a davant de ciment espantós i superbèstia.
Tornant a la producció elèctrica de l'Estat, hi ha una pàgina web que per cert ho posarem en les notes del programa, on tu pots estar veient en temps real, no?, el consum actual que hi ha
i la producció.
I la producció, és a dir, i d'on ve cada una.
I d'on ve cada cosa. Vai, pots veure què se genera cada moment. Quin és el tema? Que tu necessites l'energia, ara en parlarem de l'emmagatzematge de l'energia, però l'energia no es pot emmagatzemar fàcilment. Vale? Per tant, estàs generant en temps real. Generar en temps real significa que
apagues i encens en funció de...
En funció de la demanda. Hi ha un pool energètic, això vam parlar com es ven l'energia, que és un cacau, però bueno, i és absolutament absurd. Però bueno, aleshores, clar, el dia que vam tenir la tormenta aquesta famosa, es va generar com un 50% de l'energia amb l'eòlica. Farà una setmana hi havia un 5% generat. O sigui, és una energia que necessita energia de respaldo. Això és inevitable. Necessites tenir aquesta energia respaldada per una altra font d'energia.
També tinc entès que hi ha com una relació inversa entre vent i solar.
No és correcte. Sí, hi ha una certa relació, però no sempre ni necessàriament. I a banda, tampoc tenim molta potència instal·lada eòlica, però tenim tanta potència solar instal·lada. Vale? Aquest és un problema que tenim. No tenim tanta potència de moment. S'estan construint moltes plantes, entraran moltes plantes en vigor aquest any, perquè a més hi ha un tema legislatiu que fa que ara estan obligats a posar...
La Unió Europea
ha fet...
Està apretant. Vale? Aleshores...
Guillem, sí, una pregunta. L'energia que pot generar el Ludo a casa seva amb les seves panells solars també sortiria en aquesta web reflexada?
Sí, tot el que no sigui autoconsum que s'injecti a la xarxa surt aquí. Sí, tot això està reflectat aquí. El que passa que, evidentment, estem parlant de gigawatts i el que pot generar ahir són kilowatts.
Kilowatts, menys de kilowatts. Per això, de fet, és una instal·lació fotovoltaica de, tinc llicència per menys de 10 kilowatts. Jo podria anar ampliant la meva instal·lació, posant un altre inversor, no sé si en sèrie o en paral·lel, i posar plaques fins als 10 kilowatts hora, i a partir del 10 kilowatts hora ja no...
A veure...
No podria injectar-ho, podria consumir-m'ho jo...
Correcte. Anem de cara a barra.
Minant bitcoins o el que sigui.
Si no hi ha solar, si no hi ha hidroelèctrica, o n'hi ha però poca, o eòlica, aleshores hem de contaminar...
O cremem
carbó, gas...
O cremem gas, carbó ja no.
Ja no.
O cremem gas o tenim les nuclears funcionant. Perquè és que no tenim una altra... Si tenim les que són de pellets, les que són de biomassa,
sí.
Però la biomassa tampoc és neutra des del punt de vista del CO2. Pot ser-ho... Si jo, per exemple, ara l'empresa hem guanyat un contracte per renovar les calderes a l'Institut... de Seguretat Pública de l'Escola de Mossos, mm-hmm. I canviem la caldera que hi ha per una caldera de biomassa, i aquesta biomassa ha de provenir de neteges forestals.
Mm-hmm. Vale? És a dir, que és CO2 que s'ha capturat aquest any i
correcte.
Per tant és com neutre.
Per tant és neutre. Val?
Però és si... el que cremo jo a casa. A la
correcte,
de
però si tu a la... has de tallar un arbre que ha de tornar a créixer per ficar aquesta caldera, ja no seria neutre.
Clar.
Perquè triga molts anys a recuperar aquest arbre. O sigui, estem parlant de neteges forestals, vale? Que hi ha una certificació única, que és la que et diu com s'ha de fer tot, un procés, és força complex. Vale?
Uh-huh.
Aleshores, ara parlo del fil.
No, estàvem parlant de l'emissió de CO2.
Els palets.
Ah, exacte, les emissions de CO2. Uh-huh. Aleshores,
i si no cremem urani?
Sí, però l'urani, deixant de banda l'extracció, que aquest tema sempre es treu de, sempre es troba a l'equació, que evidentment l'extraure l'urani té un cost en CO2, l'urani no emet CO2.
No
emet CO2. Per tant, des del punt de vista del mix energètic que tenim ara i fins d'aquí a 20 o 25 anys, necessitem la nuclear per deixar d'emetre el que estem emetent de diòxid de carboni, tan senzill com això.
En la generació energètica de primer tram, o de primer nivell.
En la generació energètica. I, evidentment, si electrifiquéssim el
gas, mòbil, el gas també genera molt CO2?
Genera la meitat que el carbó. Estem parlant d'uns 400, 400 en lloc de 800 que genera el gas.
Déu-n'hi-do. Però Déu-n'hi-do,
també. És molt eficient, O sigui, el cicle combinat realment és molt eficient. Té un rendiment d'un 57% d'eficiència, que és molt alt, perquè un motor tèrmic d'un cotxe té un 35%.
I una pregunta que no sé si la sabràs tu. Quines reserves d'urani hi ha en relació a les reserves de gas?
Això ara mateix no és preocupant per un motiu, perquè els reactors de nova generació, els de quarta generació, si no em falla la memòria, poden fer servir el material ja fissionat
d'altres reactors d'altres generacions.
Sí, el que tenim amagatzemat ara, que no podem, que el tenim
allà guardat, els residus aquells
que sempre no sabem què fem més, actualment, amb els reactors de quarta generació...
Excepte que els hagis tirat al mar i no sàpigues on estan.
Estirats al mar, jo ja no hi entro, però el senyor Barnes aquí, no, en principi, als països occidentals, com a mínim, això no hauria de passar. Es pot fer servir aquest com a combustible. Per tant, diríem que tenim reserves més que suficients. Mm. Evidentment, tot allò encarat per un futur que no hauria de ser massa allunyà, tenir una vegada la fissió nuclear. Que això... Dic, perdó, la fusió nuclear.
La fusió és el que fem ara.
La fusió, que això és una cosa que s'està investigant i que, evidentment, és una cosa que es pot donar una energia molt potent i molt net.
La fusió
bàsicament és agafar àtoms d'hidrogen i fer heli, que és el que s'està fotent al sol.
Correcte. Bàsicament
és això. Però una
cosa... El que passa que això és amb unes temperatures bestials i amb unes infraestructures
bestials. Ara ja s'ha aconseguit més energia de la que s'està posant.
Sí, però hi ha molts problemes de confinament...
Sí, clar, no, per això et dic que és una cosa molt complexa.
Si ara comencem a generar més energia de què posem...
Sí, perquè això es confinava magnèticament i per confinar magnèticament la reacció es tenia que generar unes energies brutals. Una pregunta, no sé, em dóna la sensació que arribarem a la fissió nuclear molt alhora que diguéssim que tinguem ja un percentatge d'energia provenient de renovables també molt elevat, no? Uh-huh. Hi ha una estimació que és que hi ha una, crec que és a l'estat espanyol, que l'energia provenient de renovables serà al 100% al 2040 o 45.
2040 o 45.
Però això és, sí, quan diem renovable vol dir eòlica, solar i
hidroelèctrica
i sense ni res més.
A veure, això són estimacions que fa el president de l'IDAE i és una estimació. No sabem com anirà, perquè també, evidentment, tornem a lo de sempre, depenem d'un tema polític, depenem que s'inverteixi, com s'inverteixi, que es posin traves, més o menys traves, no es posin traves,
però a part del tema polític també hi ha temes de nivell tecnològic. O sigui, per exemple, ara fa 10 anys posar plaques fotovoltaiques era totalment inviable per preu i per rendiment, no era viable. En canvi, avui en dia la tecnologia està disponible, hi ha instal·ladors, les plaques són més o menys econòmiques.
Correcte.
I si a sobre tenim una llei que algun dia et fan la compensació,
val a dir que això també té una sèrie de problemes addicionals, val? Que tothom tingui una placa al seu sostre i que tothom injecti a la xarxa, clar, l'electrònica que fa la injecció a la xarxa, encara que estigui homologada i tot el que vulguis, hi ha diferents qualitats i per tant tindràs millors i pitjors, tindràs més o menys harmònics, tindràs més o menys problemes amb la qualitat de l'energia que estàs volcant a la xarxa. Mm-hmm. Vale? Per tant, sí que és cert que com se suposa que estem tendint un model descentralitzat i que cada zona hauria de consumir més o menys energia, més o menys consumidors, evidentment, una fàbrica no pot funcionar d'aquesta manera.
Però busquem un model més d'autoproducció, entre cometes, no?
Autoproducció per zona, val? Perquè és un tema que ha de ser, és més aviat zonal, vull dir...
Sí, el meu excedent el consumeix el meu veí.
El teu veí, correcte.
I els excedents de tota l'urbanització poden alimentar el polígon.
Clar,
no?
Això encara està molt verd, es poden fer coses, però encara està molt verd. Vale? Però el problema és que aquesta energia injectada no sempre és tan neta com hauria de ser, pot generar molts harmònics, i els harmònics són molt perillosos quan estàs parant amb electrònica, per exemple, et poden fer saltar els diferencials, és un tema que has de muntar superimmunitzats, aleshores com et deixen superimmunitzats és més car i sempre tens una sèrie de problemes addicionals, vale? Això és un tema que també la gent no té present, perquè encara que estigui homologat el teu equip, hi ha un equip xino que també està homologat, però la qualitat serà molt pitjor o molt millor, perquè potser el xino se'l fa millor que l'empresa alemanya o l'hagi comprat l'inversor. Uh-huh. I per tant, és un tema també que ara mateix no és problemàtic perquè es perd en el soroll global, però en un futur proper, si tothom injectés a la xarxa, seria preocupant. Vale? De moment no el tenim aquest
problema. No,
tindríem energia no refinada.
Correcte. Sí, correcte.
Va, dit d'una altra manera. Per què és tan problemàtic l'emmagatzemament? Ho parlaves en aquest sentit? No sé si volies afegir alguna cosa
sí,
més.
Sí, perquè al final ho emmagatzemes amb una pantà o amb una bateria, uh-huh. O de moment ara mateix no tenim mitjans per poder emmagatzemar, i encara que poguéssim arribar a fer la gigabateria aquesta que va fer l'Elon Musk a Austràlia, que recordo que va ser, això et serveix per una ciutat particular, per un moment particular i per assumir pics de demanda que tinguis grans.
Però en aquest cas, si actualment els números canten que no surt a compte, o sigui, posar-te una bateria ja sigui la de que cada vegada hi ha més fabricants, o sigui, està Renault que agafa la bateria del Zoe i te l'està posant, estan els de Nissan, estan els de Mercedes, estan els d'allò, i estan els que compren bateries de segona mà i les agafen i es munten una bateria per autoconsum. Ara com ara no, però la cosa està molt a prop, està molt a prop el preu de la bateria per arribar a poder amortitzar. Això és tard o d'hora, en un parell d'iteracions tecnològiques, que potser estem parlant de 6 anys, surt a compte per als particulars posar-se una bateria a casa, i això es canvia molt el tema, no?
Comentàvem abans amb el David, tema de bateries, ara mateix hi ha una empresa catalana que es diu Wallbox, que precisament ha guanyat 4 premis al CES, que el que té és un carregador de cotxe que inverteix l'electricitat segons el moment de dia, segons els paràmetres que tu li posis. I em sembla que ho té homologat tant per al Nissan Leaf com al Outlander.
O sigui, que tu consumeixis de la... Ens passes el contacte i els empaitem. Per això és interessant, però si la idea és que tu tens un cotxe elèctric que no està funcionant. Correcte. En aquest moment, i potser tu l'has carregat durant el dia i per la nit estàs il·luminant la casa a partir de la bateria de 50 kWh.
O fins i tot es pot fer servir aquests sistemes per emmagatzemar quan hi hagi més, el cotxe elèctric estigui més estès, per fer-ho servir de bateria global. Uh-huh. Vale? Clar, això has de tenir present, després ja entra la programació i entra una sèrie de coses, que aquesta persona quan agafi al matí el seu cotxe el tingui carregat, o sigui, pot estar injectant la bateria a primeres hores de la nit, però després a partir de certes hores de carregar, depèn dels hàbits de consum de la persona.
Has de tindre una càrrega intel·ligent. És a dir, jo demà Correcte. Necessitaré fer 150 quilòmetres, per tant necessito tants quilowatts hora disponibles Exacte. A tal hora, i potser el que estic fent és consumir, descarregar-me a les 10 de la nit, perquè és un moment de punt, energia punta, però a les 4 de la matinada resulta que hi ha un excedent Correcte. D'energia.
A veure, si no compartim l'al·locament d'ESA, això no ho farem. Entens? Hem de compartir l'agenda nostra i el calendar amb
no,
la companyia elèctrica.
Això forma part de gestió intel·ligent de les xarxes, vale? Però sí que és cert que és una cosa que jo fa no massa llegia un especialista en energia solar que deia que és possible que en un futur no massa llunyà, 10-15 anys, l'energia al migdia sigui gratis, perquè si tenim tota l'energia eòlica funcionant a ritme i tenim la solar funcionant també a tope, és possible que tingui un excedent i com no podem guardar,
no ha...
puguis agafar-la tu gratis per ficar-la al teu cotxe i a la nit aquesta energia que has agafat al cotxe es retorni a la xarxa.
No hi ha res que estigui en el món de la recerca diferent del tema de les bateries que permeti amagatzemar energia, no sé, penso generar plasma per després consumir-lo, no sé si hi ha alguna cosa.
Mira, aquest tipus de... ara mateix no està en un tema comercial i sense estar en un tema comercial
vol dir que els temps
que hagi de desenvolupar són 20 anys, 25 anys, entre que desenvolupes, es prova que funciona bé al mercat, el mercat l'accepta, baixa un preu raonable i tires endavant, et poden passar...
En quin tipus de producte, perdó?
Qualsevol producte nou que es pugui fer servir. És com si dius, per exemple, es podria fer hidròlisi a l'aigua i guardar l'hidrogen, ¿vale? I l'hidrogen després el tornes a fer el procés invers amb una pila d'hidrogen.
El que poden els satèl·lits, de fet.
Sí, amb una pila d'hidrogen tu generes energia, ni cap problema, perfecte, molt bé, és una bona idea. Però el problema és que ara mateix això és prohibitiu. Perquè els materials que fa servir la pila d'hidrogen requereixen una sèrie de despeses que són importants.
Però tu sobre, estàs parlant d'un 25 anys, tu estàs parlant d'un cicle de 25 anys, jo crec que els cicles s'estan escurçant.
Potser s'escurçant, no et dic una altra cosa.
Però no serà immediat.
Bueno, però també depèn de la quantitat de quartos i la quantitat de gent. O sigui, actualment, per exemple, amb el tema de bateries, és que és una bogeria, està tothom fotent recerca, hi ha moltíssims milers de milions de dòlars invertits en recerca amb això, perquè qui aconsegueixi agafar i resoldre el problema del pes per quantitat de càrrega de bateria, perquè el problema de les bateries és que pesen. Si tu fas una bateria que et doni quilowatts hora emmagatzemats i que pesi menys, això és el que resolgui això es forra.
El problema és que estem parlant de quilowatts hora. Necessitem, per emmagatzemar l'energia que es genera en el pic, necessitem gigawatts hora.
Ja, però en aquest cas, fixa-t'hi, si estem parlant... Però... Jo estic, el problema és el problema és important, però en aquest cas el que a mi m'agrada veure, perquè ja porto uns quants anys veient com les coses canvien molt de pressa, l'altre dia parlava amb un amic meu, el Álvaro de Guirior, que em deia que ell havia venut plaques fotovoltaiques en els 90 a Valers. Algú que tenia un valer necessitava una placa fotovoltaica, digui, perquè per fer funcionar la ràdio i per fer funcionar alguna altra cosa, tirant d'això, i eren unes misèries de plaques fotovoltaiques. Llavors, el nivell de canvi, en el moment en què es trenquen barrers, és a dir, actualment és més barat generar un quilowatt hora o generar un quilowatt, un quilowatt hora o un quilowatt minut, el que sigui, amb fotovoltaica, que no amb carbó o amb altres fonts, és més barat.
Més barat no sé, però és més ecològic.
Com a mínim és més... et costa menys generar-la que és l'amortització, efectivament.
Exacte, costa menys... O sigui, comptant l'amortització, aquesta generació de quilowatt hora és més barat que el que et costaria posar carbó en la central de cicle...
Entenem-nos, jo soc molt pro energies renovables, és el que més m'agrada, és el que més m'interessa i crec que és el futur on hem d'anar. El problema és els temes que tenim actualment, que les coses no es fan en poc temps. O sigui, una planta solar, muntar-la, ja són 2 o 3 anys. T'imagina haver de muntar, que la tecnologia de les bateries estigui desenvolupada prou per poder-les muntar, i muntar una planta de bateries per poder donar servei a Barcelona.
Un moment, és que la planta de bateries que pugui donar servei a Barcelona igual t'ocupa tot Collserola. És que ara mateix, amb la tecnologia, que ja ha de ser algo immens.
Però fixa-t'hi, en el moment en què una cosa és econòmicament viable i que té sentit per una família, fer aquest canvi no és tan difícil, i si mirem, per exemple, corbes d'adopció de tecnologies com la dels smartphones mateix, és que en un moment... O sigui,
no tens a Catalunya el terra val tants diners que no pots implantar això excepte que el posis al mar.
Però les teulades són de franc.
No, però les teulades són de casa teva.
Vale, doncs és aquí on
no
s'ha de fer
l'inversió. No hi ha teulades suficients per poder posar plaques.
Hi ha un tema addicional que s'ha de tenir present, les inversions que ja s'han fet actualment. O sigui, el mercat elèctric és un mercat regulat, hi ha una sèrie d'inversions que es fan. Quan una empresa munta una planta de cicle combinat, ho fa amb una sèrie de permisos, amb una sèrie de garanties de retorn, de rendiments, amb una amortització predeterminada, i això fa que...
És a dir, que el preu futur de l'energia que se li pagarà en aquesta central està fixada, encara que hi hagi una abundància generada per la disponibilitat d'una altra cosa.
Encara que vingui després, però tu has fet una projecció de 30 anys, aleshores aquesta, i ho has fet, i ho has demanat, i l'Estat l'ha autoritzat, i per tant, d'alguna manera s'hauria de compensar aquesta... O sigui, aquesta pèrdua que tindrà l'empresa que ha muntat aquest servei.
Clar, però en aquest cas el problema és que si no es fa... O sigui, la idea és hem de muntar aquest tipus de centrals esperant deixar de fer-les servir. O encara fins i tot pagar-los perquè les tinguin parades.
Per això és important mantenir el que tenim ara.
Perquè és que el cost de no parar-les és un canvi climàtic per sobre de 2 graus i llavors sí que tindrem diversió.
Però per això és important mantenir la nuclear que tenim ara funcionant, que és més que segura, vale? i poder tenir aturades les de cicle combinat encara que els estem pagant al mínim, perquè puguin amortitzar la inversió.
Clar, però en aquest cas estem dient, o sigui, jo entenc que és molt més segur mantenir en marxa les plantes nuclears que hi ha que aturar-les. Perquè quan l'atures deixa d'haver-hi diners, la qualitat del manteniment baixa.
No, perquè una vegada la tanques i la desmantelles, perquè tancar una planta nuclear no és tancar-la i apagar el botó. O sigui, una planta nuclear és desmantellar en 10 anys. Necessites molt de temps, has de deixar-la...
Però si estan fetes, mantenir-les, augmentar el màxim...
Però mantenir-les el cost que té.
Ara que hem arribat al tema nuclear i per acabar... Perquè ara farem una segona part dedicada exclusivament a l'hidrogen, que em sembla molt interessant. Però tu en el guió vas apuntar una cosa que em va sobtar. Que vas dir, l'accident de Txernòbil no va ser un accident nuclear.
No, no va ser un accident nuclear. Va ser una pèssima gestió, va ser una pèssima execució i va ser un error humà, però no és un accident propi de la tecnologia. La tecnologia...
Era un problema del sistema soviètic, que ningú volia...
No, ja no és això. Es van fer unes proves que no s'havien d'haver fet,
sí,
crec.
Sí, correcte. Es van fer... a més, és molt curiós el tema. Van agafar i volien fer una prova per provar si amb... tu el reactor nuclear has de refrigerar, vale? I agafes energia de l'exterior per refrigerar d'una altra...
Bàsicament és aigua, no?
No recordo si el de Txernòbil era aigua o no era aigua, perquè hi ha que porten també altres components, però crec que en aquest cas no puc dir-t'ho sense certa. Però bueno, el reactor nuclear, vale, tu l'has de refrigerar. Aleshores agafes energia de fora del carrer i el refrigeres. I tens més una escomesa per si cau, no sé què. I vam voler fer una prova. Escolta, per què no fem una prova així? Quan tallem l'energia residual que queda a la turbina... És
quan tallem l'energia capaç de poder generar o les bombes d'aigua per refrigerar o el que sigui, o sigui, l'energia que ens manté el sistema de refrigeració. Correcte. Amb l'energia residual podríem continuar refrigerant-la?
Vale. La pregunta que vam fer és aquesta.
Però això estava, teòricament, aquestes proves que les fan tots els reactors, són proves que estan dibuixades, dissenyades i es van fent cada equis temps.
Bueno, va haver un problema addicional. Si no em feia la memòria, hi havia aquell dia, quan vam voler fer la prova, algú va dir, no ho feu perquè ja crec que era un partit de futbol molt important i no volem que es talli el subministre elèctric a les llars. I van parar la prova. I què van fer? A la nit, quan va haver el canvi de torn, en lloc de fer-la el dia següent amb el personal que ja estava format per fer això, la van fer a la nit.
Amb el personal sense format.
Amb el personal que no estava informat.
És una mica com el dels avions aquests dels Boeing, no? Que...
Clar, o sigui, és que no és, és una negligència, no és un accident per ser de la tecnologia. Aleshores, quan van voler activar-la, quan la gent no estava formada, van prendre una sèrie de decisions que no eren les correctes i van incrementar el problema. Deixant de banda que no estava forrat, no hi havia un cofre nuclear al reactor. I una sèrie de problemes adicionals que van tenir. El problema no és una cosa, el de Fukushima, si és un accident nuclear, perquè forma part del disseny de la instal·lació. O sigui, era un problema el disseny com es va fer. Es van posar els generadors elèctrics de refrigeració a un lloc que quan va venir una onada...
Un tsunami de 12 metres se'l van portar.
Vale? Això és un error de disseny de la central.
Si no estava clar, però en aquest cas és quan jo... Per això quan jo estava parlant del tema del risc asimètric. El tema és, ara tothom veu molt clar que allà poden haver-hi onades de més de 12 metres. D'acord, però... quan es va dissenyar el Japó seguia sent una zona sísmica.
A Fukushima no ha mort ningú per l'accident nuclear, com a conseqüència de l'accident nuclear, vale? O sigui, de radiació no ha mort ningú. Ha mort gent pel tsunami, però no per l'accident. Ho dic perquè a vegades no posem a la balança a la gent que realment està afectada per aquest procés. Val? Sí que és veritat.
El que passa que ara hi ha una zona amb una pila de radiació i segurament no podem quantificar les persones que agafin càncer a conseqüència d'això.
Sí, s'estimaven unes 2.000 persones més o menys que podrien arribar a Txernòbil. 2.000 persones que podrien acabar desenvolupant un càncer degut a la radiació que es va emetre a Txernòbil. Vale? Però,
a Txernòbil o a...?
No, a Txernòbil. A Fukushima ara mateix no tinc... Ho vaig llegir però no tinc les dades. Clar. Si tu et pares a pensar quanta gent mor per la no hi ha pel canvi climàtic, que és l'emissió de CO2, sinó per la contaminació, l'emissió de les centrals de carbó.
És terrible.
És terrible, i és moltíssim més.
No, ni més radioactiu, sí. El carbó.
Clar, sí, ja va.
A més, radioactiu.
Sí, amb cremes carbó poden sortir partícules radioactives. Clar, al final poses una balança i dius, potser no és tan greu el tema de la nuclear, per molt que hi ha hagut tres grans accidents de nuclear, la Three Mile Island, als Estats Units, que no és massa conegut perquè va ser molt menor, però va haver una petita fuita i tal.
I perquè els americans es van encarregar bastant per tapar-ho.
Pues també, això també compta. Txernòbil i Fukushima. Tenim els tres accidents nuclears i en total morir per la radiació van ser els liquidadors que va haver a Txernòbil, perquè es van haver de ficar a dintre. Perquè jo us dic, el de Txernòbil van ser un cúmul tal de negligències que és que no es pot qualificar com a...
No, però l'impacte de Txernòbil és el que dèiem, a dintre de l'edifici d'industrials de Barcelona, els detectors de radiació van saltar per la radiació de Txernòbil que es detectaven a la Diagonal de Barcelona a dins d'un edifici.
És que, és més, el govern soviètic no ho va dir. Que en el moment encara està la Unió Soviètica, no ho va dir. Ho van detectar, si no recordo malament, a Finlàndia.
Sí. Mm-hmm. No, però, de fet, no és que no ho digués el...
No, ho van detectar a Finlàndia pensant que havien tingut problemes amb el seu reactor. Sí.
Exacte. Sí, potser tenim un problema aquí. Una de les coses que... Ara fa 14 o 15 anys va haver una exposició aquí a Barcelona molt bona sobre Txernòbil. Jo per això no vaig voler veure la sèrie, perquè ja només amb l'exposició aquella, que a més et fotien les llums i la significació era molt bona. I una de les coses que explicaven això és que el problema és que estava que en el sistema del partit, clar, qui comunicava la mala notícia tenien la mala costum de matar el missatger, i com que mataven el missatger la gent no ho deia. Sí. I quan al final en el Politburó es van enterar que hi havia un accident nuclear a Txernòbil, va ser per als finlandesos, els finesos, que els va dir que potser hi ha un problema, i es van dir, hòstia, som nosaltres, però la notícia no havia arribat pel sistema soviètic polític aquest terrible.
Els bombers que van anar no ho sabien, que era un accident a la part nuclear. És molt greu. O sigui, els bombers que estaven assistint a aquest accident no sabien que estaven tractant en temes nuclears. I, per tant, la forma en la que van intentar fer l'extinció de l'incendi aquell va ser incorrecta.
I les proteccions que portarien tampoc
serien incorrectes. No van prendre algú tan trivial com prendre's el iodo perquè et saturi
la tiroide,
que és una cosa que és molt, molt fàcil de fer, i no ho van fer, perquè és que ningú els havia dit que hi havia un problema nuclear. Per tant, jo dic, qualificar Txernòbil com a accident, sí, però és una negligència, no és un accident.
O una cadena de negligències.
En aquest cas, el tema és aquest, és quan jo el que menciono és el que parla el Nicolas Taleb amb la teoria del Black Swan. És a dir, tu pots agafar i pots planificar un sistema per les pitjors condicions que s'han donat fins ara. Però pot haver-hi doncs, un Black Swan que hi hagi un terratrèmol amb un tsunami que no ha passat mai, pot haver-hi una inundació, pot haver-hi un ciclo glòria, pot haver-hi un huracà...
Te puede caer un meteorito.
Et pot caure un meteorito, pot haver-hi una cosa... Al final també hi ha una cosa que no ha passat mai, i per no donar idees, però a veure, en comptes de tirar unes torres bessones, tires l'avió contra una central nuclear i veuràs que hi ha diversió. I això pot passar. O és que tenen torretes detectant els avions que puguin caure.
No, però aquí a Europa el que sí que tenim són moltes proteccions sobre la part nuclear. No és tan trivial.
Però un atemptat com el de les Torres Bessones es podia haver fet contra una central contra Vandellós.
Sí.
I la lien perdíssima. I no hi ha seguretats. És a dir...
No estic tan segur que la lien tan part de com semblaria, perquè realment...
Si estrelles un 747 contra la central de Vandellós...
Però és que tu, una vegada passa això, atures la producció, sí que pots tenir un tema local, però no a gran escala. Sí.
Si encerten bé on hi ha el reactor...
Sí, però ja estem parlant d'imponderables. A veure, dir que la nuclear és perillosa és com dir que pujar un avió és perillós. Evidentment, ja pot haver-hi accidents d'avió. I quan cau un avió, cauen tots.
Sí, sí,
sin dubte. Avió... Si és un Boeing, sobretot si portes un Boeing, que tens els números. Però...
No, hi havia una estadística que deia que estaves més segur en l'avió que a casa.
Sí, segur, seguríssim.
Jo, l'argument del Marc, i en cert punt, el comparteixo. No sé quantes centrals nuclears hi ha al món. Hi ha 500, em penso.
Moltes.
Tothom ho ha fet bé? Vull dir, a l'hora de crear-les? O tu no, quantes hi ha a prop de la costa?
Sí, s'ha fet prou bé perquè no hi ha més problemes.
Si us sembla, anem a... Tanquem, diguéssim, aquesta primera part, ja que hem tingut sort que el David ens ha posat, diguéssim, ha anat posant ordre a les idees que vam dir en el darrer programa. Ens queda la part de l'hidrogen i abans vull parlar un moment de la comunitat.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Fòliques de Reus.
Molt bé, doncs enllaçant amb la comunitat, res, només informar-vos que no hi ha nous Patreons, no hi ha nous patrocinadors, no hi ha nous mecenes. Estic Patreons, però és de la xeta, eh? Aquesta setmana, cosa que m'entristeix moltíssim, estic ara per tancar el micro en Armand a
no,
casa.
No, home, no, i els que no te'n vas a casa, perquè hi ha els que sí que hi són.
Els que hi són han pagat, eh?
Exacte.
I ens arribaran els calarons d'aquí a uns dies.
I ens comprem el Tesla.
El Tesla, que tenim ja. Un Tesla amb bateries elèctriques.
Amb bateries elèctriques, amb bateries elèctriques.
No sé què deia l'altre dia, cada cop hi ha més Teslas a Barcelona.
Bueno, aquí hi ha un profe del Campus Nord, hi ha un que té un Tesla 3 aquí.
Sant Cugat, va ple.
Va ple, Sant Cugat. No m'estranya. Però bueno, no només a Sant Cugat, se'n veuen a més llocs. Això una, i dos.
Ah, allà veia la sala dalt i hi ha tres o quatre que van amb el mega Maserati, què dius?
Necessitem Maseratis. Un segon Ernest Fors a la nostra vida.
Sí?
Mossega la Poma necessita un bessó de l'Ernest Fors. L'Ernest Fors és una persona admirable, que l'estimem moltíssim.
Que fa birra.
Que tot allò que compra per la feina, si pot, ho compra a través d'afiliats de Mossega la Poma. Vale? I això ens fa molt grans i ens fa molt rics.
No tant, no, vale? Tant, eh? No, no exigirem.
No, perquè són tot petites peces. Però bueno, ens ajuda molt.
I
fa que aquells nivells que havíem perdut d'Amazon els hàgim recuperat. I en gran part és gràcies a aquest senyor que compra 10 Arduinos, 15 plaques de no sé què per l'Arduino, vale?
Mira, jo
és un senyor que està malaltíssim de Mossega la Poma. Mira, perdona, no sé, necessito si un segon senyor o senyora un segon que tingui un virus.
Mira, hi ha podcasters americans que a mi em foten molta enveja, perquè són penya que es dediquen exclusivament al podcasting. I llavors, clar, es foten 4 o 5 programes a la setmana acollonants perquè no fan res més.
Però tenen publicitat.
No, tenen publicitat i tenen alguns tenen model de patrocini directe, alguns tenen publicitat, altres directament els paguen cocaïna.
Bueno, nosaltres però podríem buscar publicitat, podríem fer-ho, però és un rotllo.
No, és un rotllo, però ostres, tu, això de que els tios, doncs, ja que sigui per al tipus de mercat i per al volum del mercat en anglès, que puguin dedicar-se a fer això, I veus el que fan i tampoc és que sigui excepcionalment molt millor
com,
que fem
com la vida humana és efímera, Marc, vale?
És efímera.
Abans de que desapareguem del planeta, vale? A l'Ernest Fors i a la seva ànima bessona, vale?
Que ens ajudin.
No, els hi hem de començar a construir un monument perquè hauran sigut els grans suportadors d'aquesta cosa, vale? I per tant, com hem d'anar mica en mica perquè els diners arriben en comptagotes, necessitem que hi hagi una ànima bessona de l'Ernest per poder començar a pensar en aquest monument. Ai, que els sí. Hi farem per això. Bromes a banda. Segona part. Cotxe d'hidrogen, piles d'hidrogen, hidrogen al iot, al iot del senyor
Samsung tenia.
No, i al
el
Salt
Automòbil l'any passat. Bueno, sí, el iot del Bill Gates està bé perquè és com una prova. Està invertint en una prova de concepte. Entenc que no estarà tot el dia en el iot.
Però perdona. 52 punyeteres tones d'hidrogen refrigerades a menys 272, pot ser, no sé, la barbaritat de graus sota zero.
Màxim és menys 273.
Sí, aquí està el límit, o sigui,
que és el zero Kelvin.
Sí, és el zero absolut. Què passa amb l'hidrogen?
A veure, l'hidrogen és molt interessant.
Perdona, i per aquí hi ha molta gent que sembla molta gent molt ficada amb el tema dels cotxes elèctrics, per exemple, molt defensora de l'hidrogen, i en canvi l'any passat, el 2019, crec que tot l'estat espanyol se'n va vendre
dos.
Un o dos.
Bueno, i el que es devia vendre és el Samsung que dic, no, perdó, el Hyundai que hi havia en el Saló de l'Automòbil. Molt guapo, eh? Molt guapo, però clar, et deien, jo vaig anar a parlar amb el Benó, sí, mira, això té 750 quilòmetres d'autonomia, hòstia, puta mà, no sé què és això. Jo no el carrego. Hi ha un sortidor a la zona franca. Toca't la has d'anar a la zona franca cada dia, que has de posar gasoil.
Amb 700 quilòmetres vas a Madrid, tornes i el tornes a carregar a la zona franca.
I vas a la zona franca. Bueno, però a veure, en aquest cas és el que deia en David. Al final és dir, el cas de tindre's a casa teva la placa fotovoltaica i omplir-te tu i convertir-ho, però és prohibitiu. Generar-te el teu hidrogen a casa.
Res,
perquè què podria anar malament si tu tens una miqueta d'hidrogen
que rebenti tot i també la placa solar.
És explosiu.
Explica'ns això de l'hidrogen una mica.
A veure, amb l'hidrogen es poden fer dues coses. Val? Perquè quan es parla d'hidrogen a vegades es confonen els termes. L'hidrogen es pot fer servir una pila d'hidrogen, però també es pot cremar amb un motor. O sigui, tu pots cremar amb un motor de benzina hidrogen.
Es pot directament.
Directament. Es pot fer, és més net que cremar benzina, perquè realment...
En comptes de treure fum, treus aigua.
Aigua.
Correcte. Aigua. Sí, perfecte. És poc eficient perquè al final tornes a tenir un motor tèrmic, tornes a tenir un rendiment baix, bla, 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 bla. Vale? L'interessant de l'hidrogen és el tema de la pila d'hidrogen. Però això ja farà, jo que vaig fer el postgrau aquí a l'UPC farà 15 anys ja. I...
Ja se'n parlava, no, d'això?
Eh? Clar, no, sí, se'n parlava. Sí, tant que se'n parlava. I ja en parlaven de la pila d'hidrogen. El problema que té la pila d'hidrogen és que requereix una sèrie de metalls raros d'aquestos que fan que siguin prohibitius de fer-les.
Que, per cert, diu que n'han descobert uns quants en una mina de Galícia.
No, sí, el coltan.
El coltan.
Sí, el coltan. Que és la combinació de dos materials.
Els han trobat a Galícia.
Exacte.
Sí. Crec que el productor de metalls raros més important era la Xina, precisament, si no me'n recordo, quan va haver tot el tema del tram.
És la Xina, però no perquè els, molts no perquè els faci o els produeixi a la Xina, sinó perquè ha... comprat mines de metalls raros a Sud-amèrica i a Àfrica.
Sobretot a Àfrica.
Àfrica i els hi ha muntat l'autopista, i els hi ha muntat a l'hospital, i els ha fet el port, i els hi ha muntat la indústria. I perquè han dit, escolta, això d'agafar i ficar senyors amb xancletes amb un pic i una pala no és eficient. Anem a fotre una planta com Déu mana. I anem a fer-ho ben fet i estareu millor.
Això pot ser un regal enverinat per Àfrica, però clar, ara mateix s'ha de
trair. Però d'alguna manera és un tipus de colonialisme que està desenvolupant Àfrica.
Correcte.
I molt.
I està donant llocs de treball al lloc i tal, que sí, és complicat.
No, i a veure, construint carreteres, sí, infraestructures,
plaques... És colonialisme. Xarxes.
És colonialisme, però vas a dir industrialitzem això?
Però és molt... Xina fa aquí el mateix que Xina ha fet a la Xina. Vale?
Exacte, estan fent el que ja saben fer.
Exacte.
Amb els seus propis.
I potser no és un capitalisme desbocat, com hem vist que feien els països capitalistes a Àfrica.
No, és aquesta planificació centralitzada, mixta amb el capitalisme que tenen ells tan sui generis. Es foten un hospital en 10 dies, que de fet han dit que ens foten la Sagrada Família en un cap de setmana. Ens han deixat escollir entre el diumenge per la tarda.
Hi ha qui diu que més que un hospital és una puta morgue. Però bueno...
És més, segurament el problema que tenim amb el coronavirus a nivell mundial seria molt més greu si això hagués començat a Malàsia o a la Índia, o perquè el problema seria molt més gros.
Tenen
una població molt gran però molt disciplinada, i sí, això està fent que la cosa no s'extengui tan
ràpid. Heu vist els vídeos dels drons volant i llavors el guàrdia urbano de turno dient, escolta, oncle, tu cap a casa, fotes la màscara, tu, guapera. A més, els diuen així, tu, noi guapo, tu, noia guapa, tu, oncle, dels vells els diuen oncles, en tu, guaperes, tu que vas tant... Posa't la màscara, sisplau, torna cap a dintre casa i vigilant-los allà tots.
Correcte. Aleshores, el que dèiem del cotxe. El cotxe d'hidrogen té un avantatge molt gran, que és l'autonomia. Evidentment, l'elèctric sembla que encara no tenim les autonomies suficients.
Aquí a Catalunya tenim autonomia, però no en tenim prou.
Jo sembla, sí.
És molt fàcil. No?
Bueno, els hidrogen tenen la independència.
La autonomia o independència?
Els hidrogen són independents de l'endoll. El que passa que, clar, primer, evidentment, has de generar una xarxa de subministre, que actualment no existeix.
I que és caríssima, també, no? Perquè ha de tenir moltes mesures de seguretat.
Clar, l'hidrogen és un metal, és un gas.
Gas
molt inflamable, val? Que també és veritat que crema molt ràpid, i això fa que surti molt ràpid, recordo el postgrau aquest que us deia.
Explosiu.
Sí, però fa una flamarada molt ràpida, vale? I de seguida s'esgota. En canvi, la benzina, com es va extenent, acaba cremant el cotxe sencer, per exemple. Val? Si tens una fuita d'hidrogen, fa com una espècie de...
Pues queda la tapisseria
xamuscada,
però... fora, sí. I el cotxe no el cremes. Però, en canvi, si agafes benzina, això com es rescalfa tot i tal, acaba cardant el cotxe. Tornem a sempre als 10 dies.
Les bateries, aquell Tesla que diu que es va cremar, que va estar cremant dos o tres dies.
Quin és el problema d'aquesta història? Que clar, que una vegada els cotxes quan estan al carrer estan lluny de les condicions ideals. Els cotxes se surten de la carretera, volquen, fan voltes de campana. Clar, això fa que no sigui tan trivial com un dipòsit d'hidrogen.
Està protegit, però si xoques amb un camí...
Clar, en aquest cas sí que estem parlant de risc asimètric bastant, bastant important, vale? Perquè la probabilitat que tinguis un accident a la carretera ja no depèn de tu, depèn de les circumstàncies de la vida moltes vegades. I de moment sembla que encara no estem en aquest punt. Sobretot al Japó sí que ho volen fer. Sembla ser que està apostant Toyota molt fort pel tema de l'hidrogen.
Però igualment també hi ha quantitat de cotxes que van amb la bomba de butano al maletero, eh?
Sí, però les pressions són diferents. la pressió de l'hidrogen és molt més gran que la que té el gas natural liquat. En aquest cas sí que ja comença a haver-hi molts sortidors i comença a haver-hi una infraestructura bastant potent per poder tenir una bona infraestructura que permeti recarregar a qualsevol lloc.
I el Bill Gates què està fent amb això d'un iot de 52 tones d'hidrogen? Què està intentant promocionar aquesta tecnologia, trobar... No sé,
jo suposo que quantitat d'aquests diners estan en I+D.
Suposo que I+D.
Suposo que ell diu, li ha costat 600 milions de dòlars, 600 milions de dòlars no els val el barco, encara que el fotis d'or. O sigui, entenc que aquí el que passa és que està finançant la I+D i tot el cost de la I+D del vaixell, i que això podria...
En aquest cas, l'hidrogen sí que pot anar molt bé per vaixells. Per què? Perquè com ja estan en un medi que està fred, teòricament més o menys fred, vale? Tu pots aprofitar la mateixa aigua de l'oceà
per aprofitar el procés de refrigerar.
Per refrigerar. No t'ho dona tot, però sí que et dona una part i et permet tenir unes condicions més òptimes que no tindràs amb un cotxe d'hidrogen al sol.
L'altre dia m'està explicant precisament en Josep Ruano, que està parlant amb un arquitecte, que es veu que una de les coses que fan és muntar sistemes d'aquatèrmia, que bàsicament és utilitzar bomba de calor per escalfar o refredar aigua, però en comptes de posar les màquines a fora, imagina't, jo per exemple en tinc una que la tinc a moure perquè ens ho hem mirat i cony, és que hem fotut la màquina de la bomba de calor a la paret sud a l'estiu, per l'aire condicionat no és el millor lloc, l'hem de moure perquè aquí estem fotent alguna bestiesa, però la idea és fotre-ho enterrat a sota terra, aprofitant el mateix fresc del terra, tant a l'estiu com a l'hivern, tens una temperatura constant i tens molta millor eficiència. És a dir, al final és començar a pensar...
L'última derivada d'això és la geotèrmia directament, però això és molt més complicat encara perquè has d'aprofundir i tal, és una mica més complex.
I més és si tothom comença a fer forats cap a baix a buscar capes calentones ja, què podria anar malament,
parlarem,
no?
Ja en parlarem, això sí.
L'hidrogen també es podria aprofitar per cases o per petites ciutats, no?
L'hidrogen es aprofitar pel que vulguis, al final només és un vector energètic, o sigui, igual que l'electricitat, l'hidrogen no és una font primària. Les fonts primàries... Bueno, realment font primària només el sol. Vale. La resta de fonts primàries d'energia, el petroli, el vent, són primàries de segon ordre, perquè venen totes del sol. Vale.
Tot.
Però bueno, al final considerem les que són fonts d'energia que podem manipular
en aquell moment. Al final tot ve de la fusió.
En aquell moment, i després tenim el... Perdoneu. Les que tenim en aquell moment i després les que generem a partir d'aquí són els vectors energètics. L'electricitat és un vector energètic. Vale? És una manera de transmetre energia d'una banda cap a l'altra. L'hidrogen és un vector energètic, no és una font primària d'energia.
En el cas del vaixell aquest d'en Bill Gates, jo entenc que hi ha algo molt important aquí, perquè actualment gran part dels gasos, del diòxid de carboni i d'altres gasos contaminants els foten els vaixells aquests de contenidors que van amunt i avall, que com tu deies l'altre dia cremen el pitjor els betums aquests escarosos.
Molt bé, doncs voleu que tanquem aquí el capítol? Jo tinc alguna notícia que no té res a veure amb la part, diguéssim, d'energia, si voleu la trec. No sé si hi ha alguna pregunta més, Guillem, que t'hem deixat parlar poc.
No, bueno, molt interessant tots sí? aquests temes.
Jo només trobo que hi ha una sèrie en l'últim llibre, en Peter Diamandis, que és aquell que parla de l'abundància i es flipa tant, i és un tio molt, molt, molt flipat, però acabat de treure precisament el seu últim llibre, va sortir ara fa una setmana i mitja, evidentment ja me l'he llegit, i ell el que és super, super optimista, i ell el que parla és de la convergència, que per sort aquí a Catalunya ja no en tenim d'això, doncs la convergència entre diverses tecnologies i línies tecnològiques, i és clar, estem parlant de que no només estem fent recerca en fotovoltaiques o en bateries, sinó que s'està fent recerca doncs, en computació quàntica, s'està fent recerca en ciència de materials, en comunicacions, en moltíssimes coses a la vegada, en nanomaterials, moltes coses, i al final el cicle en el que ens surten nous tipus de productes és molt més ràpid. I llavors...
Però quan el problema d'aquí és la implantació al món real, sobretot per als volums de consum energètic.
Bueno, de fet, el problema que veiem en aquest cas és la solució de Tesla amb la Gigafactory, que el que estan fent és el que munten és bateries de portàtils, però les munten amb una arquitectura que van dissenyar ells perquè no cremin explosivament, sinó que cremin a poc a poc. Per això els Teslas i els cotxes amb bateria tipus Tesla cremen durant dies en comptes d'explotar com si fos un Samsung qualsevol. Vale? Però el problema que té Elon Musk en aquest cas és un problema logístic d'anar muntant en aquestes gigafactories, anar fotent les bateries. El que sí que la idea és en el moment que vagin sortint noves famílies tecnològiques per anar substituint i que aquestes fàbriques es vagin reconstruint.
Sí que és possible que la combinació, que fins i tot ara no ho sabem, no és clar, però la combinació de diferents tecnologies punteres, la combinació de diverses d'elles, doni solucions a algunes d'aquestes dels reptes o preguntes i acceleri, que és el que deia el Diamandis, no? Acceleri una mica
I en la part aquesta de portar del mercat, en aquest cas, és dir, la part interessant, o sigui, per exemple, quan es parla de Tesla, que a més ara sembla que és la segona empresa de cotxes més valorada, que tothom diu, però quina bogeria, quina això... I fan moltes cagades, els cotxes donen problemes i diu que aquí se li trenca el vidre de davant, potser s'ha d'esperar 3 mesos que li canviïn, no? Perquè com a empresa de cotxes té un problema de creixement molt ràpid i no té parts i no té servei tècnic adequat i no té tot el que tenen les altres empreses. Però el que fa Tesla des de sempre és que tracta la fabricació com si fos desenvolupament de software. I cada cotxe que fan, cada bateria que fan, cada cosa que fan, l'eina de fabricació és part del producte en el que ells van innovant. I aquesta aproximació a la fabricació, clar, si tu dius hem de fabricar i per tant hem de crear les noves fàbriques perquè ho facin, les hem de dissenyar des de zero, que fabricaran sempre el mateix, però si estem parlant en que hi ha fàbriques on es consideren coses com la fabricació additiva, on el procés de fabricació es redissenya, doncs perquè hi ha quantitat de robots que es poden reprogramar o es poden adaptar, és a dir, podem tindre cicles més ràpids. I en aquest cas, al final, el problema és tan gros, o sigui, el problema del canvi climàtic és tan bèstia que el que necessitem és poder iterar en les formes de solució i també intentar, i a mi m'interessa molt el tema de quines coses pots reclutar a tota la societat, perquè al final els canvis venen d'opcions culturals. Jo, per exemple, crec que la solució no ve per canviar tots els cotxes per cotxes elèctrics. Jo crec que la solució vindria en fem que la meitat de la gent, la meitat dels dies, treballi des de casa. Fotem sistemes de teletreball que només imagineu a Barcelona amb tots els desplaçaments que hi ha. Si la meitat de la gent, la meitat dels dies treballa a casa, quin és l'impacte energètic? Perquè a més els que van a treballar tenen menys caravana.
Jo cada dia faig 50 km per anar i 50 per tornar a la feina. Vilafranca, Sant Cugat. Mm-hmm. Clar, si jo pogués treballar des de casa... I podria treballar des de casa, segurament.
Jo és el que intento fer.
Però...
Jo és el que intento fer. Jo intento la meitat dels dies no venir fins a l'UPC i treballar des de casa, perquè, clar, si no tinc reunió i no tinc classe, no cal que vingui.
I les reunions es poden fer cada cop.
I les reunions virtuals, moltes, i hi ha reunions que intento dir, no, escolta, això fotem-ho per Skype, tot i que Skype és una merda.
Bendita videoconferència. O
nosaltres que treballem. Nosaltres treballem també.
Imagina't la gent que... clar, jo pensé que aquest dijous hauria d'haver anat a Helsinki, però dir-me, escolta, jo només tinc que parlar durant una hora i mitja, doncs una hora i mitja entraré per Skype i no tinc que volar fins a Helsinki, anar a hotels i... A més, Helsinki al febrer.
Nosaltres el que fem a vegades, també treballem amb empreses europees, i una experiència interessant és anar-hi al principi. Imagina que estem abordant una consultoria. És bona al principi tenir una relació personal amb la gent amb la que interactuaràs.
Correcte.
O amb la gent, com a mínim, el qui paga aquest contracte, i a partir d'aquí la resta sí que les pots enfocar més via call conference. No? Tanquem la paradeta pel que fa al tema energètic. Jo tinc alguna notícia, diguéssim, petita, suelta. No sé si algú de vosaltres té alguna de la setmana que vulgui comentar alguna cosa que li ha cridat l'atenció. Bueno, la primera en la frente, tenim el Mobile World Congress a tocar. Som quatre a la taula, jo us vaig a fer un concurs. Vale?
Vale.
Aixequeu la mà a aquells que penseu que el Mobile World Congress d'enguany no es celebrarà. Vale. Dos.
A veure, un moment. En Tomàs i en Redurdin han aixecat la mà, en Guillem i en Ludo no han aixecat la mà.
Vale. Vosaltres penseu que es celebrarà.
Es celebrarà.
Sí. Esteu segurs, eh?
Sí.
Cervecita. Quiero cervecita.
Vale, cervecita. Jo també.
David?
Sí,
vale,
un
botó. Cervecita. Vale.
Cervecita.
Ahí va, cervecita cruzada, eh? Vale, perfecte. Us agafo a la història. Que sabeu que avui que sapigueu...
Perquè
que...
s'han esborrat, pensar que són 5 empreses i no. Hi ha 600 que, no, hi ha més, que aguanten.
Sí, però quines empreses? Ericsson. Sí. NTT Docomo, que és la meva empresa...
NTT Docomo, o sigui...
Sí, NTT Docomo, que ve a ser la telefònica, telefònica nipona, que és part dels propis organitzadors del mobile. ¿Vale? Ahí lo dejo, perquè nosaltres...
Sí, a veure, perquè ens entenguem, o sigui, NTD com són els que s'han fusionat amb Capside, o sigui, no és Capside que s'ha absorbit, són ells que han estat absorbits per Capside, perquè
NTD com forma part
que faran un rebranding i es diran Capside, ja veuràs.
Forma part de GSM, o sigui, l'empresa aquesta que diguéssim que és la responsable de
una divisió de Capside.
Sí, una petita divisió.
També té un sector energètic, oi?
Sí, clar, i de telecomunicacions i de comunicacions satèl·lits.
Són els que han fet les centrals de carbó a Japó.
No ho sé, no t'ho sé dir. No vull parlar ni bé ni malament, no ho conec.
Bueno, i ara muntarà una línia de restaurants de Michelin, amb estrelles Michelin, que les dirigirà en Josep Ruano, segurament.
Vale. Jo volia parlar-vos d'aquest tema. Segon tema ràpid que us vull parlar. Vale? La Xina oferirà ajudes financeres a Xiaomi, Meituan i Didi per compensar els tancaments de fàbriques i oficines durant el brot del coronavirus.
Se'ls subvencionaran.
Home, clar, perquè estan tancats i perden milions i milions i milions.
Bueno, però això, per exemple, a Europa o Amèrica, això serien les asseguradores els que paguen. En aquest cas és el govern.
En aquest cas és el govern que dona...
Hi ha d'haver algun mecanisme, perquè, clar, evidentment, el que no pots fer és carregar-te el teixit productiu. Perquè si d'arrel d'això les fàbriques, la Xiaomi té que acabar, l'has d'aguantar, no pots.
Penseu que o sigui, com acabarà el tema? Penseu que això anirà a més, anirà a menys, el tema del coronavirus? Heu estat mirant?
Teniu... Mira, a veure, és una cosa que fa molta por, evidentment, perquè...
Marc, què et fa por del coronavirus?
No, o sigui, a veure, no és el coronavirus en si, el tema està en que, o sigui, la que estudies història, doncs les pandèmies han existit...
Però el coronavirus és una puta grip.
Vale, és una grip, però si tu agafes i tens una
grip que es pot complicar amb una pneumonia
inferior al grip comú. És que és molt, el problema és com contagiosa és. És molt més contagiosa que la grip comú. Et pot posar allà d'algú a un metre, a dos metres. I la grip comú necessites contacte.
No, jo crec que hi ha un altre problema, més psicològic. El problema és que la grip comú l'anem passant cada any, és coneguda, ja tenim una estructura per generar vacunes, etc, tot i que causa mortalitat i tot el que tu vulguis, però ja la coneixem. Són com els accidents de trànsit. ¿Vale? I el coronavirus aquest no tenim ni flowers.
No, d'entrada és la desinformació. O sigui, independentment del que passi en aquest coronavirus, que jo he fet, estic activament no buscant informació. O sigui, estic fent un esforç actiu per saber el mínim possible. Però al capdavall el que hi ha és dir, estem en una societat que està hiperconnectada, o sigui, és pràcticament impossible. Hi ha un lloc que es diu Wuhan que ningú sabia on estava, és com jo aquest estiu que vaig estar al Kunming aquest i ningú sabia collons o com es deia.
Marc, la gent europea en general, ja no dic els americans, no tenim ni puta idea, res. Fora de Pequín i la Gran Muralla, no sabem res.
Vaig estar a Chongqing, que és una ciutat de 40 milions d'habitants. És una bestiesa i ningú sap on collons està, ningú la pot dibuixar en el mapa, encara que...
Qui són els Naixi?
Els Naixi, els que estan allà a Dali i a Lijiang.
Lijiang, que és una cultura, diguéssim, més del Nepal.
Sí, tinc molt bones fotografies de les senyores Naixi.
Naixi, sí, sí, i de les iaies Naixi.
Sí, de les iaies, que és un matriarcat.
I t'ofereixen cacauets.
I cacauets, sí senyor. Doncs, però, llavors, una ciutat que ningú coneix ara i ja tothom en sap a parlar, perquè és que resulta que hi ha gent a Mallorca, hi ha gent a Canadà, hi ha gent a tot arreu, gent que ha sortit d'allà, i llavors estem en una ciutat hiperconnectada. A més, hi ha una altra cosa de la que ningú està parlant, és dir, a veure, en aquest cas sembla ser que és un virus normal i corrent, és un tipus de virus especial, dic específic, que ja es coneixen aquest tipus de virus. Simplement el que passa és que és molt virulent perquè es contagia molt, vale? I per tant, si té un percentatge de... Si arribes a percentatges de mortalitat, pot dir, i tu arribes a uns... arribes a un 80% de contagi a la població i tens un 2% de mortalitat, què passa en un país si et carregues de cop i volta un 1,5% de la gent?
Un 1% de 1.500 xinus és molta gent.
No, però imagina't, si un 1,5% de les persones que tu coneixes es tenen que morir en el proper any, o sigui, és molt bèstia. Però igualment, a veure, collons, o sigui, tenim coses com CRISPR, tenim coses com et pots muntar un reactor d'investigació biològica a casa. Llavors, tot i que hi ha moltes eines per lluitar i moltes eines per això, doncs el problema de les possibles pandèmies és un problema que està sobre la taula i és un dels perills que tenim cada dia, igual que el canvi climàtic, igual que en Putin se li vagi la olla i es foti una partida d'escacs amb en Trump a base de míssils nuclears. O sigui, són perills que tenim, evidentment. El risc és baix, però és asimètric. Si una plaga que contagi el 50% de la població mundial i que té una mortalitat del 10%, vol dir que mata un 5% de la població, i matar de cop i volta un 5% de la població té un impacte en l'economia bestial. I només la reacció de pànic que es genera, la reacció de pànic de tots els altres, és que generarà més morts i més problemes econòmics que aquest 2-3% de mortalitat.
Aquest és el pitjor problema de la gestió del coronavirus.
Aquest és el problema del pànic. Sí, sí. Però és un dels riscos de la nostra època. A veure, quin és el tipus de pel·lícula de por que
teniu,
fa més por?
Teniu bons o accions? No. Esteu veient el comportament darrerament? Curiós. Estan baixant.
Sí.
Perquè hi ha desconfiança.
Un dels efectes que ha tingut aquesta epidèmia és molt curiosa. Ha passat just després de l'any xinès, quan totes les fàbriques estaven parades, i ara hi ha que començar a carregar els contenidors. Què passa amb aquests contenidors? Com a mínim estan portant entre una i dues setmanes de retard.
Com a mínim. Si AliExpress trigarà més encara, no?
No és un tema d'AliExpress. Penseu en altres coses que ens arriben a l'estiu, que és que pues, ara surten d'allà. A l'efecte sobre l'economia serà important.
Hi haurà un efecte sobre l'economia important. A veure, fixeu-vos una cosa, abans, quan nosaltres érem petits, perquè més o menys estem en la mateixa quinta o les mateixes quintes, quan érem petits, les pel·lícules de por que era de la mòmia, l'home llop, la cosa, el Dràcula, vale? I ara tots els Dràcula són homenatges. Quan hi ha noves pel·lícules de por és sempre el mateix tema, el puto apocalipsi zombi
o sexis.
Què? O sexis, sí, hi ha els de les draculines guarrindongues i en Brad Pitt fent de vampir i tot aquest tipus de cosa. Però les pel·lícules que fa de por actuals, el gènere és gairebé apabullantment l'apocalipsis zombi. Bàsicament, nosaltres tenim ara un sistema de civilització que és supercomplexa, que nosaltres no sabríem tirar endarrere, és a dir, com tu agafes i vas a un nivell menys sofisticat
i intercomunicat.
No som capaços de tornar a 2010 a nivell de sofisticació. Som incapaços de tornar ja a 2010. Llavors, com que no som capaços de tornar endarrere i sobre el sistema és fràgil, i això és el que ens fa por de veritat. Llavors, el coronavirus és una expressió de l'apocalipsis zombi, perquè al final què vol dir? Que el virus aquest que d'allò el té el teu veí, i automàticament tu desconfies del teu veí, et tanques a casa, tothom amb la retallada i la motosserra. És apocalipsis zombi.
Jo tinc molt clar que veurem una pandèmia global realment seriosa en 10 o 20 anys, la veurem, perquè és que és impossible tallar la comunicació de la gent.
Però una pandèmia global, jo dic, només que hi hagués un 0,5% de morts en tot el món per una causa concreta, hi hauria com a mínim el doble de baixes i de problemes econòmics ocasionats només per les reaccions a això.
Correcte, sí.
Hi ha aquella sèrie que van fer, que fan, que es pot veure per HBO, que es diu Counterpart. A Counterpart és una sèrie molt xula, bàsicament és a Berlín, en un lloc es descobreix un conduït que porta cap a un món paral·lel, on tothom té la seva contrapart. I és el que passa és que en l'altre món hi ha hagut una pandèmia. Hi ha hagut, en un dels dos mons, hi ha hagut una pandèmia i una altra. Llavors, que hi ha una societat completament diferent. És molt interessant com exploren això. Mm-hmm. Val la pena. És una sèrie que val la pena. És aquestes d'espies i
mentres
tal.
Per acabar, la part de notícies breus, mentre no arriba aquesta pandèmia tan, tan tràgica, jo tinc una altra que encara és pitjor, que és una vulnerabilitat que hem detectat amb les bombilles de Hue. Amb les bombetes
de Hue. Això es passa per fer domòtica.
Clar.
Feu el favor d'aixecar el cul de la cadira i tocar l'interruptor.
Bueno, doncs
mira, jo sóc enginyer electrònic, aquesta cosa podria fer-me-les des de zero, però no
jo tot a casa ho tinc.
T'aixeques i toques el botó.
Jo tot ho tinc domòtic, entro al lavabo, s'encenen les llums, tal. I tot
què
va...
podria anar malament?
Què podria anar malament? Doncs aquesta vulnerabilitat, vale? Que és del sistema Hue de Philips. I un consell, aneu a l'aplicació que teniu a Android o a iOS, mireu quina és la versió que teniu del firmware, i si no és, la 19, 35, 14, 40, 40, actualitzem.
Amb la 41 també tireu, però bueno.
No, és, amb les anteriors són les que donen problemes. Acabem aquí, anem cap a les propostes, que tinc algunes xules.
Jo quan em parlo d'això del domòtic i les bombetes aquelles, me'n recordo d'una pel·li dels anys 60 que hi ha un ligon que es posa un sistema de domòtic a casa que quan pica de mans s'encenen i apaguen les llums. I llavors hi ha una escena que es lien a bufetades i es van encenent i apagant les llums. Mm. vegades dius... acabarem així tots.
Ah, hi ha un llibre de ciència-ficció, parlant d'això, d'un autor que es deia... Bueno, el llibre es deia La nave, el va escriure un autor espanyol que es deia Tomàs Salvador, que viatgen a l'espai a molts anys llum, per tant són com generacions que viuen dintre d'una nau enorme, i perden el coneixement de... Els interruptors són tàctils, però no es veuen, no és un botó que toquis i no toquis. No? Aleshores, hi ha una generació que perd el coneixement, el record, de que han de passar la mà per un lloc quan entren en una habitació perquè s'encengui la llum. I aleshores es creen com dos mons paral·lels, el submón de gent que pot viure a la foscor, que són, i cada vegada guanya més espai perquè algú toca accidentalment un lloc i s'apaguen els llums, i aleshores comencen a fer-lo servir els que viuen en aquest submón, que ara han fet antorxes i tot per viure en aquest submón, i cada cop el món de la llum és un món de la nau que es va quedant més i més reduït, no? I és perquè perdem el coneixement dels interruptors.
Bueno, la preservació del coneixement, això és el que deia l'Ulisses en aquell cabal del cometa tan interessant, perquè té aquestes opinions.
Sí, superinteressant.
Sí, té unes posicions de...
Ja hem parlat abans del cavalga cometa i no hem cronometrat el minut.
És veritat, és que no hi ha un Raül. Quan un té un Raül... Però com que encara no ha de parlar del tema aquest del voleibol aquest americà, o el que sigui que facin...
Era un supositori molt gran, no? Que se'l van tirant.
Exacte, si pilotes de platja enormes. Suposo que és la temporada d'estiu, ara que els hi ve. Doncs el Robinson Crusoe és l'últim exemple d'una persona que és capaç de dominar tota la tecnologia de la seva època. O sigui, ara és impossible, o sigui, és impossible ni un camp. O sigui, imagina't, no hi ha res que puguis dominar.
Ho deixem aquí, anem a les propostes i tanquem capítol avui.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Arrel del coronavirus, i no només per això, sinó que jo ho recomano perquè m'he enganxat, vale? El Carlos Tarlux ens va recomanar un canal de YouTube d'una parella que ella és xinesa i ell és euskaldun, ell és d'Euskadi, vale? Els dos es van conèixer, ell ensenyava, crec que espanyol a xinesos, i ella ensenyava anglès també, no, xinès a espanyols. Total, que es van conèixer i ja porten 8 anys junts, viuen a la Xina, a prop de Wuhan, vale? I tenen un canal de YouTube on parlen de molts temes.
Bon, suposo que visca la VPN, no? Perquè...
No sé com s'ho
fan. No, o sigui, des de Xina ja t'ho dic jo, que no accedeixes, o sigui, a l'smartphone deixa de funcionar perquè no pots cercar, o sigui, Google no va. I sense la VPN...
Porten molt de temps, tenen Patreons, o sigui, porten molt de temps, i jo crec que guanyen una part important del sou, a part que són professors i tal, una part del sou el guanyen del canal de YouTube.
No, i a més a més també hi ha això, que un Patreon... jo que sé, que es traguessin 500 euros al mes, si el tens a Xina, són quartos.
Sí, sí, home, i tant.
Són quartos. O sigui, aquí, amb 500 euros, tinc un Patreon de 500 euros al mes, no pots deixar la teva feina. O sigui, tens un problema perquè t'hi estàs dedicant molt, però no pots deixar la teva feina. Però a Xina són quartos 500 euros.
Doncs ells ara mateix estan reclosos i no poden sortir. No viuen a Wuhan, viuen a prop, però estan reclosos a casa seva i aporten, i cada dia fan un vídeo, i van parlant de la seva experiència.
És molt bèstia la idea aquesta de tothom en quarantena, perquè a més, clar, com cobreixes les necessitats bàsiques?
Però a banda del tema concret del coronavirus, com a parella és interessant veure'ls, tenen la seva posició, pots estar més o menys d'acord amb què defensin o no tant la cultura o el govern xinès, jo crec que és un pèl exagerat.
Sí, si el defensen igual, llavors ja tenen sortida directa, ja tenen sortida...
Jo crec que no, sincerament crec que no. Mireu-los i preneu-vos les vostres pròpies decisions.
A veure,
però és molt divertit, perquè parlen de com s'entenen, com els xinesos entenen les relacions amoroses, com els xinesos veuen l'educació, no sé, per exemple, nosaltres que un xinès, que, bueno, que la gent es, tiri una escopinada o es tiri un pet, ho veiem molt guarro en públic, eh? I en canvi els xinesos ho viuen diferent i nosaltres fem, ens moquem i els xinesos ho troben superguarro.
Sobretot que et fotis el mocador a la butxaca.
No sé si vau veure, jo crec que ho vau comentar algun dia, el 30 minuts que van fer dedicats al crèdit social de, de la Xina, era espectacular, sí, sí, realment.
Doncs mireu-lo perquè jo crec que aquest canal de YouTube que ens recomana en Carlos Tarlux està molt bé. Parlant de domòtica, jo us vull parlar d'un endoll intel·ligent i programable.
Què podria anar malament?
Sí, però és programable. Vull dir, pots, oblida't la intel·ligència, digues que s'encengui de 11 a 12 i el tanqui de 12.
Mira, en aquest cas, a part d'aquestes coses que són intel·ligents i programables, jo el que tinc a casa és que quan em vaig muntar la instal·lació fotovoltaica, a part de l'inversor, tinc una cosa que es diu un energy manager. I allò és el que començaré a fer ara, doncs, quan ja tingui feta la compensació amb la companyia i tot això. La meva idea és, a través de l'Energy Manager hi ha tota una gamma d'endolls, doncs, intel·ligents i de màquines, com per exemple la bomba de piscina i coses així, que tu el que pots fer és programar unes regles i dir, escolta, quan estic generant un excedent de tants quilowatts d'això, engega'm aquest endoll, engega'm aquesta màquina.
Aquest endoll el necessites, Marc, perquè és compatible amb HomeKit, amb Alexa, amb Google Assistant, sí, i amb If Then...
Jo necessito que sigui compatible amb els SMAs Energy Manager.
Segur que ho és. Mira tu, és de Cugeek, que és una marca molt bona i molt barata.
Bueno, els que jo sé que funcionen són els Bosch.
Bueno, i a més a més, els teniu amb us posarem l'enllaç amb afiliats de Mossega la Poma. En Dani Gaia ens recomana una sèrie que crec que n'hem parlat aquí alguna vegada, que es diu Sex Education, ha parlat amb Magma, que es veu que li agrada molt, que està a Netflix. I a més recomana la selecció de temes musicals de la sèrie, que tenen una llista a Spotify.
És que són els nous discjòqueis. Els directors o els que seleccionen la música de la sèrie són els discjòqueis del segle XXI. Perquè abans hi havia, jo que sé, recordo, hi havia aquell, el Fernando Fernandisco, que hi havia en els 40, i allò que et fotia la música i seleccionava.
Però la gent jove ja no escolta la ràdio.
Ja no escoltem la ràdio, però en canvi la forma que descobrim música és... de fet, si tu estàs a Amazon Prime ho fot molt bé, perquè tu estàs mirant la sèrie i a l'esquerra, si passes el mouse, que et surt ja l'enllaç a la cançó a dintre d'Amazon Music i et van donant la informació addicional. Així és com no m'agrada que vagin fotent anuncis abans de cada episodi, que dius però a més hi ha tot una... És al·lucinant ara, perquè tu agafes amb un episodi, mires l'episodi de Netflix de la sèrie recent sortida i ja està a iTunes el nom de la sèrie, la banda sonora i la selecció de cançons retretes com a número. Una de les altres coses que hi ha en propostes mosseguis és la sèrie Ragnarok, que ho van dir en el grup de Mossega la Poma, però a més, avui m'ha enviat un WhatsApp ma mare i diu: Marc, mira't Ragnarok. I jo ja he dit, vaig pel sisè episodi.
La vaig començar a veure l'altre dia, el que passa que es va dormir la dona i van parar perquè li agradava de moment i...
És xula. A més, la gràcia és que si la sèrie està en noruec, però la versió en anglès està doblada pels mateixos actors. Ells tens els mateixos actors que amb les seves veus doblen, o si no, veus clarament que la versió original és en noruec, però ells mateixos ho estan doblant i a més ho doblen amb l'accent noruec, i la sèrie està molt bé perquè, a veure, primer de tot és el final, tu qualsevol sèrie sobre mitologia nòrdica, jo sisplau, shut up and take my money, o sigui, punt, qualsevol cosa, la mitologia nòrdica mola. Això d'entrada, però a més ho converteixen en un ecotriller. Barregen diversos gèneres, entre la mitologia nòrdica, més viatge de l'heroi, més ecotriller, més comèdia romàntica d'adolescents en un institut. T'ho barregen tot allà fotut i a més amb una barreja que crec, amb una mescla que sembla que està molt, molt ben feta. Està molt xula.
Vale, més...
Ja ho dic, sí, és una proposta de la meva mama.
Molt bé, mama del Ludo.
Però a més ho va recomanar algú en el grup de Telegram. Ens deien que estava molt bé, que era molt que recomanar Picard és molt fàcil. Sí, és que és molt fàcil. I a més no pots entrar a Twitter sense que et surti l'anunci. Que ja l'estic mirant.
Doncs mira, ara anem a fer així més complexitat, més dificultat a una recomanació, perquè en lloc de veure una sèrie, ara serà llegir un llibre.
Vale.
Cosa que fa poca gent.
Vinga, som-hi.
Aquest cas és un llibre d'història, és un llibre d'època sobre l'imperi romà i les aventures de gladiadors. És el típic, eh? Circus Maximus, gladiadors, gladiadores, aurigues, tot, ah. Tot, aquí hi ha tot. I és un llibre de Jordi Nogués que es diu Naumàquia.
Naumàquia.
Les Naumàquies eren les guerres que es feien als... de navals.
Sí, naumàquies. Sí.
Que són les reproduccions de batalles navals en el Coliseu.
Correcte.
Que bèstia. Sí, doncs, aquest sí que es muntaven unes festes que t'hi cagues, eh?
Ho flipes.
Però no és una recreació d'una altra vegada més d'Espartacus.
No.
És un altre Espartacus.
A més, és un autor català, és en Jordi Nogués, que té diversos llibres i és, diguéssim, amb una vessant històrica i ho fa força bé les recreacions. Uh-huh. I acabem amb un podcast que ens recomana l'Ernest Fors, que és el podcast del nostre amic Benjamí Villoslada, que jo el vaig estar buscant per iTunes i no el trobava.
No, ell està en una plataforma, però ara ja
està a tot arreu. I jo buscava i dic, hòstia...
Que és Vitassa, oi?
Jo buscava Vitassa, buscava Vitòleg, vale? No m'apareixia res.
Busca-lo Benjamí dels collons.
Benjamí Villoslada i
pam,
te sale, pum.
Clar que sí.
Vale, doncs... doncs ja té diversos capítols, no en té gaire, té dos o tres, eh? Mm-hmm. Però té un que és antic, crec que el va enregistrar al desembre, que es diu textualment, el títol del capítol es diu "Quiere trámite un euro".
Quiere trámite un euro.
Eh? I parla sobre com és important conèixer els nostres drets com a usuaris a l'hora de fer tràmits amb l'administració, tràmits digitals.
Aquest Nadal, en Benjamí i jo vam estar com a dues o tres hores al telèfon parlant sobre opcions de compra d'equipament de podcasting. Eh? Allò és un tipus de conversa apassionant, evidentment.
Doncs, si
estava
no...
allà, que aquest producte, no sé què, que no sé quantos, al final s'ha comprat una cosa molt xula.
Vale, doncs, si no trobeu el podcast, que a mi em passava, que dius, té un cony al té, perquè sé que havia deixat comentaris, no sé què, i el buscava
però
i no
el trobava. Van llegar amb una aplicació que tenia per Android, que allò ja era una mica com iVox, que ja et genera el hosting i t'ho fa tot junt i t'ho publica, però
doncs, ara no sé si això no és fora, però sí que us dic segur que està a RSS obert i el podeu trobar a l'aplicació de podcast d'Apple. I fins aquí la paradeta.
Sí.
Teniu alguna proposta a vosaltres?
Jo recomano el que us deia, el llibre d'en Diamandis, que és "The Future is Faster Than You Think". No sé si s'ha traduït ja. Va sortir el 27 o 26 o 28 de gener. I el llibre està molt bé. Evidentment, te l'has de llegir, després t'has de descontaminar perquè porta aquesta dosi massiva d'optimisme i flipadisme i d'això.
It's near.
Què?
It's near or it's closer?
Faster.
Ah, faster.
"The future is faster than you think". A veure, el que sí que és veritat és que aquest home està molt ben connectat amb quantitat d'empreses, amb quantitat d'històries i té tot una xarxa, doncs, de coses que li venen a sobre i llavors, clar,
l'interessa.
Però és el tecnooptimista, o sigui, és la persona més tecnooptimista del món, però a més està molt ben informat. Llavors, clar, les coses que ell diu és interessant veure-les, després t'has de desintoxicar i posar-les en context, però, i perquè ell té una base ideològica, ell pràcticament sempre totes les solucions van per la mateixa banda i altres coses, doncs, allò, però jo crec que el que diu aquest home s'ha d'escoltar com a mínim.
Sí.
I molt ràpid, hi ha un podcast que m'agrada força, que es diu "A Ciència Cierta", que el fan a...
Ah, l'he posat, no ho he esmentat, però l'he posat com a notes a la part. Però és de la cadena SER.
No, és de cadena SER, és de Ràdio València. És de
Ràdio València,
Comunitat Valenciana.
Però
sí.
És Ràdio València, cadena SER.
No sé exactament, però no és de la cadena SER, és d'una ràdio local de València. Molt interessant, un podcast de ciència setmanal, molt amè, porten especialistes per cada... Hi ha un conductor i un presentador que a més s'empapa moltíssim quan fa el programa, fa goig sentir-lo perquè no és allò la persona que condueix però no sap de què està parlant.
Com i... nosaltres.
No, bueno, volia dir això. Però vull dir, molt interessant, molt ben portat, porta especialistes sobre els temes i el de la setmana passada parlava precisament de nuclears i emissions de carboni. El d'aquesta setmana encara no l'he sentit, però van fer especial sobre Einstein, van fer especial sobre relativitat, sobre quàntica, sobre matemàtiques, tots els temes que tenen que veure la ciència, molt, molt interessants. Mm-hmm. I ja de pas, en relació amb el Picard, estic tornant a veure The New Generations, i és una meravella.
The Next Generation.
I és una meravella.
És una meravella.
És una meravella.
A més, la van reeditar, li van refer els efectes especials.
Sí, però el format 4.3 fa mal a la vista.
Sí.
Això fa mal a la vista.
És que és el format 4.3, eh?
Però el Picard... Hosti, mira que... És el Picard.
És com deia algú, l'Star Trek Generation, millors efectes especials, millors guions i millors actors.
I em sap molt de greu que no estigui aquí el Raül, perquè era un tema que us volia dir avui els dos, acusar-vos públicament, de que sou uns Peter Panners. Us agraden unes coses, tios, de Peter Pan? És que sou Peter Panners. Sí.
I? No, perdona. A veure,
Tomàs, has vist Picard, tu? Has vist Picard?
Sí, vaig començar a veure'l i em va avorrir tant els primers minuts que
no passava res.
El tio Los Viñedos. Parlant un francès de merda que és el pitjor francès que he escoltat en la meva vida.
Però si aquest senyor és canadenc.
No vaig passar...
És francès de Canadà?
Jo he estat al Canadà. No vaig passar del minut 4. Vaig dir, vaya rotllo de sèrie. Jo me vuelvo a mis sèries ingleses i britàniques de les abueles que me gusten.
Clar, que sí, de les abueles. Però una cosa, al principi de el síndrome de Peter Pan és el que es vol quedar de nen, però el Star Trek Next Generation és de los 90s, jo ja tenia més de 20 anys quan això passava, eh?
Bueno, pues sous Peter Pan és de los 20s, jo què sé.
Ja és una altra cosa.
No m'agrada gens, Picard. No m'ha motivat.
El tercer capítol, al final, us va agradar? Veu arribar a trampar amb l'Engage?
Amb l'Engage, sí. Gallina de piel. Sí, sí, trampar sí. No, però la gallina de piel sí. Sí. Ja ho estaves esperant.
No, jo sóc molt d'Star Wars.
Més et posen la música. Ja no, passen de composició. No, anem a agafar directament la banda sonora original. Exacte. Digue-ho.
Sí, sí. Guillem, tu volies parlar d'algú?
Dos coses ràpides, una de Mixio. Van recomanar...
Jo que sento això de Mixio, sento que fer pipi.
Ganes, no?
Ja. Mixio.
Poc acertat potser en català, no? Mixio.
Mixio.
Bueno, castellà. Un navegador standalone, d'aquests que pots fer servir per separat, que a mi em va molt bé la feina, perquè és d'aquestes feines que tocap en tot, que es diu Pale Moon, està basat en...
Pale Moon.
Força bé. Fins ara he fet servir Brave, però m'he començat a cansar del Brave. Masses coses, masses accessoris. I aquest, bueno, és un Firefox que sempre és un clàssic.
I és que ara tinc com una estratègia de navegadors una mica absurda, perquè faig servir Safari per la feina, faig servir Firefox per el Gmail, i llavors la resta de coses, llavors el WhatsApp el tinc en el Chrome i la resta de les coses a Brave. I així s'estan... En comptes, ja no m'enfio de les finestres aquestes estanques, ja els parteixo, i a més VPN per sobre.
Els perfil teu els té tothom.
No, els separo, ells saben algunes coses, tu saps algunes coses i tu unes altres, però no parlareu entre vosaltres. Bueno. És la manera a lo bèstia de separar cookies i dir això no m'ho compartireu, i a més és com que surts per VPN.
I la segona, una sèrie de dibuixos animats de Netflix que es diu Kipo and the Age of the Wonder Beast, que és fantàstica. És, no sé què s'han pensat, LSD, han fumat alguna cosa els guionistes, però és la millor sèrie que he vist en fa molt de temps. Ni Picard ni res, eh?
Com es diu, perdona?
Kipo and the Edge.
Hippo.
Kipo.
Kipo. I de què va?
És un món post-apocalíptic on els animals han mutat cap a sers intel·ligents amb molts braços, molts ulls, el color és genial.
LSD.
LSD pur. Pur. De veritat us ho recomano. I els nens, fantàstic. Quasi no hi ha violència, zero. Tot ho solucionen cantant. És genial.
Ah, sí?
Genial.
Ah, doncs això està bé. Això pels nens, això està molt bé. I una cosa, ja parlant de l'SD, la Gwyneth Paltrow té una... Ha tret una sèrie documental a Netflix, en Redordint l'ha vist. Bàsicament, o sigui, es dedica... Es veu que la Gwyneth Paltrow, a més d'agafar i fer pel·lícules, es veu que té com una espècie de revista, magazine, en el que es dediquen a provar coses alternatives i new age i tal. I el primer capítol agafen a dues o tres persones de la seva revista i se'ls emporten a prendre bolets aquests al·lucinògens i al·lucinen pepinos.
La Gwyneth Paltrow està venent, arrel d'aquesta tenda que té, veles amb olor a la seva vagina.
O sigui, espelmes amb olor de cony de la Gwyneth Paltrow.
Sí.
Vale.
Com ha canviat el cuento, no, amb aquesta dona?
A veure, és...
No, però es veu que porta com a 14 o 15 anys amb la revista aquesta i amb tot el rotllo aquests i... Sí, molt, està molt del rotllo d'allò. I llavors hi ha un episodi... Jo vaig veure només el de la droga, hi ha un episodi que parlen d'orgasmes femenins, que també pot ser... Suposo que a partir d'aquí extraien, com diguéssim, les feromones per ficar les espelmes.
Tothom pot guanyar diners amb afiliats.
Jo tinc un dubte, o sigui, l'olor aquesta de vagina de Gwyneth Paltrow, la fa l'espelma o la fa quan la cremes?
Suposo que quan es crema, no ho sé.
Però llavors, esclar, és complicat.
A veure, tu no saps que això no existeix, que és extracto de almeja?
Han anat a l'Espinaler i han agafat allò una miqueta de suc que els hi surt de les escopinyes i ho han fotut amb una espelma de l'Ikea.
Bueno, teniu alguna cosa més grossa i gruixuda que dir? No, ja està.
Sí, jo crec que amb les espelmes de cony de la Gwyneth Paltrow ja...
David, moltes gràcies per haver vingut. Aquest programa el teníem pendent des... Mira, 4:17, estem al 4:25, tampoc hem trigat tant. Guillem, espero que t'hagis passat molt bé.
Molt bé.
Marc, i a tots els oients, us anuncio qui tindrem de convidat la setmana vinent, si no hi ha cap entrebanc, que serà ni més ni menys que el senyor Javi Moreno.
Enciberado. En pie y saludem.
En cuerpo y alma. I amb tota la seva personalitat desbordant.
Clar que sí.
Vale. I res més, senyors, ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau a tots.
Vinga.